Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Aquest matí hem posat tota l'atenció a un lloc, a Brussel·les. Feia temps que no l'escoltàvem. Ha parlat Puigdemont i a la colla de la tarda ens ha recordat doncs, aquest tema dels ABBA. Ja ens ho ha explicat el Toscano. L'expresident de la Generalitat ha demanat a Pedro Sánchez un acord històric amb amnistia i referèndum pactat. Puigdemont ho ha dit des de Brussel·les, on l'hem escoltat, doncs totes aquelles coses que han de passar perquè Junts ajudi a Sánchez a continuar sent president del govern espanyol. Per cert, falta un dia perquè comenci el curs escolar. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, segona tarda que ens hi posem. Bona tarda, fabricadors. Marta Jarque, la sotsdirecció està cansada. Ja,
desfondadíssima.
Adéu,
mira, jo crec que nosaltres dia, també hauríem de pactar un referèndum.
Ja?
Clar, a veure, això no només passa a Brussel·les. Aquí
t'has
de decidir
programa,
coses d'equip. I és l'hora que dinem. Perquè jo, no sé vosaltres,
que
però...
Que dinem.
Que dinem, perquè que en principi, dinem, no, sí, aquesta hora ja hauríem de venir dinats.
No hem dinat.
Sí.
No hem dinat ni tenim previst fer-ho, perquè és impossible.
No, no, estem fent duís. Declaracions unilaterals d'independència a l'hora de dinar, cadascú va a la seva bola, si és que s'arriba a dinar.
Sí, sí. No, no ens parlem.
No ens parlem.
No, no, què ha passat?
Però no havíem de tenir tant temps. Ara, no? Clar, no ho entenc. No ho entenc, són coses que passen, però ja aniré agafant el ritme. Deixeu-me presentar, ja els heu escoltat, els guions Candela Figueres i Oriol Francisco. Bon dia, nois.
Bon dia.
Bona tarda, bona tarda, bona tarda.
Saps
què passa? Com que no hem dinat, encara estem al bon dia, però és l'hora de la tarda.
És veritat, perquè això es diu, no? Que fins que no dines, no passes a la tarda.
I fins que no dons, no era ahir. És que
és veritat.
Doncs això ho hem de... Demà hem de dinar bé. Ja veuràs com el bona tarda
i dona. Quan acabi el programa, si un cas això, votem, votem.
Bé, bona tarda a la producció, perquè en Ferran Capdevila sí que ha dinat, el José Matosas i la Paula Moreno a l'Univers Sonor. Tots som, com dèiem...
Estàs escoltant Fabricació pròpria.
Sí, així.
Amb Mercè Raga.
Clar, sí, sí. Bueno, jo ho intento, eh? És aquest segon dia. Clar, hi dèiem que va ser el primer dia del programa. Nosaltres ens estem ubicant una mica, perquè tots els nostres oients que al llarg d'aquest matí ens han fet arribar, doncs això, alguna consulta. És el típic dia que comences, llavors ja l'Àngels i l'Ester comencen a trucar-los, no?
Hi ha dubtes.
Clar, vosaltres dèieu que això, que la aclimatació ens
mica,
està costant.
Mica.
Sí, mica. Molt reixida, no?
Va. No. Bueno, no patiu, perquè costa. Els nostres oients també, jo crec, que també s'han d'ubicar una mica. Hem rebut molts missatges de suport, també és veritat, i n'escoltarem alguns. Comencem per uns vells amics del programa.
Bona tarda a totes i tots els integrants de Ràdio Estel, i en especial a Fabricació Pròpia. Bueno, integrants i contrincants. Des del Vallvidrera Curling Club us desitgem un molt bon inici de temporada. I desitjant ja retrobar-nos. El pantà, bueno, si és que no arribeu tard també aquest any, pel partit inaugural. Una abraçada molt forta, cuideu-vos, salut i bones pedres.
És que faltaven ells, perquè també són de fabricació pròpia, sens dubte.
I tant.
Hi ha un tonet que no...
Sí, van de... Bueno,
Candela, jo veig que m'estic perdent.
Clar,
aquí un tema passat.
Sí, anem a situar els oients també a la Candela, perquè que sapigueu que la temporada passada doncs, ens les vam tenir una mica amb el Curling Vallvidrera.
Sí.
Va fer molt de fred. Ara me'n recordo també quan va ser. Jo crec que suposo que a principis d'any.
Sí, gener, sí. Febrer.
I bé, es va, diguéssim, que el llac doncs, es va gelar i a Curling Vallvidrera doncs, tenen
si
el...
I si es gela el llac, s'ha de jugar. Ara!
S'ha de jugar.
Aquesta és la premissa.
I nosaltres no sé què ens va passar, però vam dir, bueno, per què no ens piquem amb els del Curling Vallvidrera i anem a jugar, també?
Home, vosaltres sou expertes en curling. Ah.
A la casa, sí. Tu a Ràdio Estel som experts.
És fabricació expertes. Pròpia. Aquí hem de fabricar alguna cosa, ens hi posem.
Es va,
se'ns aconseguim.
Oh, i tant.
Així que, doncs, mira, benvinguts també al Curling Vallvidrera.
A veure si aquest any podem jugar, perquè l'any passat ens vam presentar, vam arribar una mica tard. Això sí que és veritat.
Una mica tard. Va. A veure,
al final ja de...
S'havien fet els parlaments...
Sí. Crec que he fet la pregunta clau en aquest que és una mica tard.
Directes a l'esmorzar.
Exacte.
Podríem dir que això va ser el punt de...
Sí.
Exacte. Nova temporada, com dèiem, nou horari, implica canvis i una portada de corcoll a molts dels nostres oients.
Hola, bon dia. Mira, jo sóc un fidel oient vostre i ahir no vaig sentir que féssiu el del sorteig a Cistella Capravo. Ah. I no sé si era un error o ho heu deixat de fer.
Atent
o què ha passat.
Ullent,
Merci.
Hola, sóc el Pau Gascó i volia saber què ha passat amb la cistella que pravo.
Clar.
Perquè a mi m'anava molt bé i ara no sé què se n'ha fet. Gràcies i bona teca.
Clar, veure aquesta gent...
Era la secció estrella.
Estan desubicats.
Pau Gascó, que s'havia fet amb la cistella Capravo.
Home, és que a més els cuiners... Clar, això interessa.
Home, t'ho diràs, t'ho diràs.
Tots els productes.
No patiu, perquè la cistella Capravo la teniu als matins. Per tant, doncs, mira, un punt més per escoltar doncs, a la caravana cada dia de 8 a 2 i també amb el sorteig de la cistella Capravo. I acabem ara amb la nota de veu que ens ha fet arribar un vell amic del programa que estrena temporada també amb moltes novetats. En aquest cas, del món de la gastronomia internacional, directe des de Roma. L'escoltem.
Ciao, ciao a tutti gli amici di Radio Estel. Ciao, sono Mario della famosa pizzeria Mario e Mario e vi auguro un buon inizio di stagione. Poi ci tenevo anche a
Gràcies.
Dire
Haig
che...
Haig de dir que una temporada més al Mario no l'entenc, eh? Vull dir que té...
Ell es pensa que els italians els entenem ja per defecte.
Sí. Delle nuove proposte per la stagione, allora facciamo un po' così, no? Un po' di novità.
Diu que té novetats.
Abbiamo pensato, facciamo la pizza cappuccino.
Pizza cappuccino.
Cioè, prendiamo una pizza, facciamo un buco in cerchio.
O sigui, no hi podem posar pinya, però t'hi pot posar un cappuccino a sobre, eh?
El Mario sí.
Ah, sí, clar. Ell mana a casa seva.
Moltes coses, moltes novetats.
Interessants les propostes del Mario. Veurem si al llarg de la temporada podem gaudir d'una d'aquestes pizzas. Tenim temps.
Ha enviat una nota de veu de 30 minuts, eh?
No calla, no?
Perquè els italians, quan s'hi posen,
s'hi posen.
Fins a les 6 el podem tenir de fons.
Sí, mira, m'explica.
Doncs mira, l'anirem escoltant.
Gràcies, saluto, pizza di pizza.
Molt bé, Mario, d'acord, perfecte. Ens ho apuntem. Dubtes i suggerències, per cert. De moment, les que ens han arribat resoltes.
Sí, home.
Per tant, què us sembla, fabricadors? Ara sí, tot a punt per començar.
Anem-hi, no?
Va, fabricació pròpia d'avui.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Va, 8 minuts que passen de 2:15 de la tarda. Passaran moltes coses en aquest dimarts 5 de setembre. Us hem preparat un fabricació pròpia farcit de continguts fets a mida. Continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat. Això sí, 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 Mario, sí. Sense oblidar de l'humor i a Mario de fons. D'aquí res repassarem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació. Comentarem l'anunci de Carles Puigdemont amb el politòleg i analista Guillem Borsals. A les 4 avui xerrarem una estona amb la presentadora i actriu Brigitte Lamour, que, per cert, estrena nou espectacle a Barcelona i es diu així, una cita amb la Brigitte.
Sí, sí, és això. Al cinema, no me'n recordava. Treu-me guapa, Pep. Nen, passa'm el vermut, que tinc la gola una mica seca.
Previnguts?
Doncs vinga, molt previnguts per xerrar amb la Brigitte Lamour avui a les 4 de la tarda al Fabricació Pròpia. A més, avui també estarem secció Secrets de la Història amb la Míriam del Río, responsable de Go BCN Rutes. Avui toca saber, a veure, jo us faig una pregunta, la invenció del barri gòtic de Barcelona. Ah. Sabíeu que el barri gòtic no és real?
Què dius ara?
I que es va crear a principis del segle XX?
És virtual.
Però, que és de cartró pedra?
Jo diria que hi he passejat, eh?
Sí, però...
Jo diria que hi he estat.
Potser clar, perquè, és tot de mentida.
Ara, un moment, és tot el tema de la Ciutadella, que la tiren fora, o m'estic desubicant de barris.
Ara. Ah, no ho sé.
Mira, ja ens ho explicaran
sí,
bé, no?
Sí, fem una cosa, Candela, queda't amb nosaltres també, si et sembla. Avui, a veure si pots, eh?
O la lio més, no? Però em sembla bé.
Però que ens guiaràs també amb aquests secrets de la història que ens presentarà, doncs, com dèiem avui, la Míriam del Río. Un dimarts que també contarem amb l'astrofísic Joan Anton Català, que ens porta pluges en altres mons. Oh! I acabarem el programa amb la nova secció del Cesc Marginet, que aquest any ens ajudarà a fabricar la tarda dels dimarts amb costums, tradicions, curiositats d'un poble de Catalunya.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Volem fabricar la vostra tarda, la nostra tarda, amb aquesta realitat paral·lela. Ens hi ajuda la Marta Jarque, que comença avui en plana internacional. Concretament, on comencem? A la Xina.
Comencem per la Xina i, si us sembla bé, ens anirem apropant informativament.
Fins aquí.
Comencem ben lluny, imagina't.
Semblaràs l'italià, tu, que no acabarem fins a les 6 de la tarda, doncs, hi ha quilòmetres.
Això sí, no concretem de quin racó de la Xina us parlem, perquè la notícia fa referència a el mur dels murs, la muralla reina, que recordem que té una extensió de només 21.196 quilòmetres i és la gran muralla xinesa. Abans de passar la notícia, us vull compartir una teoria, i és que tinc des de fa uns anys, que em ronda pel cap, i és que la gran muralla xinesa no és tan llarga com ens fan creure.
Què dius ara?
Per què?
No està... Algú l'ha vist mai sencera, algun cop?
No, però és que, no per norma general, mai res tan llarg com ens fan creure.
Veus? És que vens
clar,
a les
no
meves.
Confirma, no es confirma.
Vens a les meves.
Clar, sempre. Imatges.
Candela, sí, sempre posen sí. Uns centímetres, quilòmetres de més.
També diuen que es pot veure des de l'espai. Raga.
Digues.
Tu has pujat a l'espai per veure la gran muralla xinesa? L'has vist?
Aquest cap de setmana. Sí, he pujat. No, home, no. Mira, saps a qui li podem preguntar avui al Joan Anton Català?
Clar.
Pregunta-li, perquè home. Diuen, es pot veure no, des de l'Estació Espacial Internacional. Bueno,
ves-hi tu.
Exacte.
Ves-hi tu,
ja. I has anat? Ja. Ensenya'm les fotos.
Jo com a molt val fins a la Sagrera.
Com a moltíssim.
Com a moltíssim.
És molt sospitós. Jo us he de dir que hi vaig anar, a la gran muralla xinesa. No em facis dir el tram, no vaig entendre res. Hi havia tanta boira, tan espessa, que només es veia com 2 metres més enllà. Per tant, hagués pogut ser una muralla xinesa o com
res,
sigui, com
clar.
Per exemple, aquí hi ha
la
visibilitat.
Hagués colat.
Poca visibilitat.
Vols dir que van posar efecte boira perquè tu hi arribaves?
Són unes guilles, aquests xinesos.
Jo, tothom! Potser l'efecte sempre hi és a dir, sempre col·loquen aquesta boira, aquesta mena de xafogó que hi ha a la Xina, i ells
màquina
diuen que...
Màquina de fum.
Clar, que la muralla, doncs, és de 21.000 metres, però potser en fa 10. Bé, jo deixo aquí la teoria sobre la taula.
Estic comprant per moments,
això. On vols anar a parar, Jarque?
Doncs mira que les autoritats xineses han passat coses a la muralla xinesa aquesta darrera setmana, i és que hi ha hagut detencions, perquè, com dèiem, la policia xinesa ha detingut a 2 treballadors per fer un forat a moda de drecera a la gran muralla. A veure, m'explico. Els treballadors feien feines de construcció a banda i banda de la muralla, que és una feina ja complicada de
caríssima.
El repte,
sí,
eh?
Sí.
Imagineu-vos, perquè si ja fa mandra anar fins la rotonda de la P7 allò per canviar de sentit, quan t'equivoques,
sí.
Imagina't la mandra que deu haver de fer recórrer 21.000 quilòmetres, aquests suposats 21.000 quilòmetres, per donar la volta a la muralla.
Passa'm el tornavís.
Molta feinada.
Clar, home, imagina't que et deixes el típic, l'entrepà del matí.
Ui.
I ara me l'he deixat a l'altra banda.
No, no, no.
21.000 quilòmetres, i a més amb la màquina excavadora. Això són molts minuts.
Mors de gana.
Molts minuts que perds. La muralla, per cert, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1987. Ja ho diem, això és de mal treballar-hi.
És de mal treballar-hi.
Perquè, clar, és llarg. Aquests treballadors de la construcció van fer el que popularment es coneix com un boquete amb la màquina excavadora, però enorme, i, evidentment, doncs els van enxampar infraganti. Delicte molt greu, i més tenint en compte que les autoritats qualifiquen els danys a la construcció d'irreparables. Ja, aquí no s'hi pot fer res.
Estava pensant que si troben aquests dos operaris d'infraganti, una mica dona suport a la teva teoria que la muralla és curta, perquè... Clar. Si fos llarga, ja és difícil anar a trobar el boquete.
Clar!
No? Però si és curta, dius, clar...
Els 10 metres te'ls fas.
Els 10 metres te'ls fas i trobes el forat. Trobes
és, clar, és veritat. És que no, no... Tot són evidències.
Tot són evidències.
Tot són evidències. Construcció, això sí, eh? Ells qualifiquen d'irreparables, però jo pensarà per pedres, una mica de ciment, 3 en 1, que ja va bé a tot arreu i avall. Els dos constructors, com us podeu imaginar, doncs, arrestats i feina... Pobre gent, doncs, per sortir de comissaria.
Déu-n'hi-do. I ara, si et sembla, Hart, que passem de la plana internacional, en aquesta realitat paral·lela, ens vols parlar avui de successos locals?
Ja us deia que ens aniríem acostant i hem fet un viatge rapidíssim des de la Xina doncs, fins aquí, fins a Catalunya, perquè aquí a casa nostra sempre hi passen coses, i no sempre de bones, com a la Xina. En aquest cas, parlem d'un robatori a Figuerola del Camp, l'Alt Camp. Aquesta és la cançó que es posen els lladres quan van a robar el banc per motivar-se.
Playlist de motivació, no?
Playlist robatori.
Spotify.
Per concentrar-se.
I és que els agents de la Policia Nacional Espanyola han recuperat 37 peces arqueològiques de gran importància, i això ho han posat entre cometes, que vol dir... És com per fer encara... Sí. Denotar encara més que són peces de gran importància.
Si és per denotar, subratlles. Jo les cometes les entenc com una metàfora, com dient, no són tan importants. No,
estic a plorir,
Per trivialitzar una mica...
Sí.
En qualsevol cas, és entre cometes. Feu la interpretació que més us interessi, que estaven exposades al Museu d'Arqueologia Ibèria de Figuerola del Camp i que havien estat robades de diferents llocs, com de la ciutat celtibèrica d'Aratis.
Carai, tu.
Això també s'ho han inventat, jo penso. Això no existeix. Diuen que està a Saragossa.
Veus,
la cosa no acaba aquí, perquè a l'interior del museu els agents també han trobat, atenció, 18 peces que eren falsificades. Quedeu-vos amb aquest nom, Museu d'Arqueologia Ibèria de Figuerola del Camp, el Museu de la Vergonya, un museu on la gràcia és saber destriar entre el que és autèntic, el que és robat i el que és falsificat.
Fantàstic.
Una exposició pels curiosos que recull peces històriques, això és el que conté el museu, i d'art del paleolític, el neolític, l'edat del coure i l'edat de bronze, suposadament, evidentment, perquè és clar...
Que no hi érem, no
és molt difícil destriar el gra de... També m'ha agradat molt el nom que la policia, que de fet, per això porto la notícia, que la policia ha considerat propici per batejar aquesta investigació, que s'ha batejat amb el nom d'Operació Pendejo.
Molt a favor.
És boníssim.
Meravellós. Jo m'agradaria fer un dia una entrevista a la persona que bateja les operacions de la policia nacional.
És boníssim.
Estem d'acord.
És una mica privilegiada.
No sé si ho fan com allò que passa amb els fenòmens atmosfèrics, que en principi els torna...
L'abecedari, no?
Per ordre alfabètic. Però, amics, amigues, quedeu-vos amb aquest nom, Operació Pendejo. Però és que la cosa no acaba aquí. La investigació va començar l'any 2021, quan la policia va intervenir en aquest mateix museu una escultura d'un brau d'origen íber procedent d'un espoli comès a Còrdoba durant els anys 90. Una operació que és que també no m'hi hem pogut estar. No mireu el guió, anomenada Operació Calçots. Oh. Què us sembla? Està molt bé, molt adequada
molt, i té
tot el sentit del món si es tracta de braus. Per ara, només us podem dir que a veure si demà al matí us fa gràcia doncs, anar a un museu, allò que dius, va, un matí cultural, doncs potser en podeu buscar un altre, i aquest al Museu d'Arqueologia Ibèria de Figuerola del Camp, potser li donem
dia,
una
no?
mica de marge.
Sí. Doncs està bé aquesta realitat paral·lela d'avui de la Harke.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Passen ja 4 minuts de 3 quarts de 3. Uri, tu ens vols parlar avui d'allò que no et pots treure del cap, per molt que ho intentis, que pot ser una imatge, pot ser un tuit, pot ser una cançó, un tema en general.
Avui hi ha sobretot un tema que no em puc treure del cap, Mercè. Però el destí, la providència i sobretot la grella i els horaris de Ràdio Estel han volgut que se n'hagi ocupat la Núria Ros a la primera hora. Jo crec que ja hem guanyat en rigor.
Això sí.
Potser ja hem perdut en ja-ja, però...
No, home, no. No, no, però ha estat
encertat.
Ha estat encertat.
Sí,
ha estat
sí,
encertat.
Sí, sí. Per tant, us porto el segon tema, que no em puc treure del cap, i ens hem de situar a Bilbao.
Què és això?
Una xalaparta, és un xilòfon gegantí que toquen els bascos amb dos bastons i uns llistons grandiosos. És com un xilòfon rupestre que el toquen amb els bastons així en vertical, picant cap avall.
Això està en basc?
És preciós, eh? Ho posaria com de despertador al matí.
Xulo.
Sona molt bé, eh? No em despertaria amb això al matí.
No et despertaria?
Seguiries dormint.
Sí.
En sèrio?
Té com un ritmet que...
Sí,
però aquesta melodia és del mòbil, eh? Per despertar.
Sí, xilòfon basc.
Sí, busca.
Rupestre.
Sí,
a mi també sona, eh?
Busca, sí.
De les antigues.
Això podríem buscar un dia. Saps aquelles melodies per despertar? Perquè n'hi ha algunes, que és el que diu la Candela, que despertar...
No desperten.
No desperten, no seria la funció.
Es fan una mica d'ASMR, gairebé. També fa... És problemàtic quan et poses una cançó despertada d'una cançó que t'agrada, perquè l'acabes avorrint.
Sí.
Quan ja t'has despertat 50 matins, ja no la pots ni escoltar, i aquella cançó preferida s'ha convertit en la cançó...
Aquella idea, mala idea que tens de dir, em posaré una cançó que m'agrada, perquè com quan em desperto potser una mica de mala llet.
Clar, clar, per començar bé el dia.
Em poso una cançó que em condicioni positivament,
doncs,
i al cap de 4 dies aquella cançó no la pots tornar a escoltar.
En tot cas,
la xalaparta.
Mira, doncs seria una opció, però ens vols portar a Bilbao.
Us avanço que aquesta història comença malament, però acaba bé. I fins i tot té tints inversemblants, si no fos perquè ens trobem al País Basc, i tot el que us explicaré a continuació va ser una mica el pa de cada dia allà al País Basc, a Euskadi. La història va passar ahir, cap als vols de les 2 del migdia, quan un autobús de Bilbao, o com en diuen allà, Bilbobus, està ben trobat el nom,
sí,
va atropellar a un home d'avançada edat.
Malament.
Recordeu que som a Bilbao, per tant, no patiu per l'home, per aquest home, perquè està bé. El problema
és... Que l'home va atropellar l'autobús, no? Si no hem de patir perquè és a Bilbao.
Exacte. El problema és que va quedar atrapat sota el vehicle, entre la vorera i les rodes del vehicle.
O sigui, va tenir molta parada. Sort, va tenir molta sort.
L'home va caure, quan arribava l'autobús, va quedar allà al mig atrapat.
És que compte, perquè els autobusos passen molt arran, de la vorera, que a vegades amb el retrovisor pateixes.
És més, ara ja...
M'he d'apartar de la vorera, perquè és que...
El retrovisor a mi m'ha fet més d'un susto, eh?
A vegades quasi que et pentinen.
Sí, sí.
Oi? Sí, sí, és perillós.
I ara hi ha aquesta mena de com sortints a les voreres, que són com unes plataformes dels autobusos.
Per pujar a la parada.
És veritat, que sobresurt, no?
Exacte. I això, bueno... És perillós,
problemes.
És d'aquí ho apunto.
Fins i tot pels bascos, pels de Bilbao, imagina't.
Vol remarcar, Uri, que la víctima està sana i estàlvia.
La víctima està sana i estàlvia.
Ha dit final feliç, quan ha començat, ja està bé.
La reacció ciutadana no es va fer esperar i desenes de persones es van unir les seves forces per moure el Bilbobús i treure'n la víctima sana i estàlvia.
¡Mueve el autobús! ¡Mueve el autobús!
No recordeu aquell programa de l'autobús?
Ostres, sí, que era
feien
com
reformes
un...
d'una casa i llavors posaven un autobús gegantí. Tot el poble s'unia per reformar la casa d'una família que tenia problemes.
Ah, jo pensava que digués un altre, que era com un reality. Que
és un reality,
era
això.
Un reality, sí, però sí, que sí, estaven, com tots els participants, com un gran hermano, però diguéssim dins d'un autobús.
El autobús.
No, no.
O el bus.
El bus, calla, era el bus.
No, no, no va per aquí. No,
no
va
sé què mireu vosaltres.
Coses
no ho vulgui saber.
De fa molt de temps.
Recordeu que l'home està bé, jo imagino l'home en qüestió, explicant-ho als seus amics de la Errico Taverna, deberías ver cómo ha quedado el autobús. És la típica declaració d'home fort. La notícia ha arribat a la xarxa anteriorment coneguda com a Twitter, que ja no es diu Twitter.
No, X.
No m'agrada.
Però és que si tu poses... A Twitter encara és... Vull dir, si tu busques Twitter, l'URL...
Però l'has d'anomenar X.
X, clar, o sigui, com s'ha de dir? A partir d'ara, X, X.
O que no es digui X en anglès, eh?
No,
X.
També diré que
no
la
van
X...
Comptar, no van comptar que en català X és com d'angúnia.
Però, a veure, també diré que la X, quan tu busques internet, alerta, perquè et poden sortir moltes més coses
no
pitjors
buscant...
o més estranyes, o depèn de com millors, però que Twitter, a veure, ens entenguem, no?
Per cert, no sé si vau llegir aquest estiu, que l'Elon Musk, abans de posar o de rebatejar fins i tot Twitter, va col·locar una X gegant a l'edifici de Twitter, com per anunciar, i es veu que feia tantíssima llum que reflectia i molestava els veïns i la va haver de,
treure.
Això sí que es veia des de l'Estació Espacial Internacional.
I ara diuen que també està treballant amb una espècie de X que dins hi té un ocell, saps? És a dir, que un dels pals de la X sigui com un ocell vist de perfil.
Està recollint una mica cable.
Sí. Està tornant una mica a piular, no?
A mi, si tornés a dins de l'ou, m'aniria encara millor, fins i tot. Fins i tot ell, l'Elon.
Estic dient l'Elon, eh? En cap moment he parlat de l'ocell jo.
Us porto el tuit de l'usuari @pampa en Madrid, que diu així. Serien turistes quasi todos, es refereix a les persones que van intentar ajudar aquest home, empenyent l'autobús. Diu, serien turistes quasi todos. Eso, con dos de Bilbao de toda la vida, ja alcanzaba. I el resto podia dedicar-se a aplaudir.
El que dèiem.
Completament d'acord.
Sí, sí.
Un parell de bascos, t'aixequen l'autobús, et rescaten l'home i aquí no passa res.
Eh? Déu-n'hi-do, si fos...
No, el conductor estava quiet. El conductor estava a la imatge...
S'ha de mantenir l'autobús a puesto, perquè, clar, un mal gesto i l'atropelles del tot.
Però és que jo crec que el mateix conductor assegut fent força amb el volant...
Ja podria.
Aixeca l'autobús. Des... Ell mateix des de dins aixeca
l'autobús. Pedra pica piedra, no? Traient els peus...
El troncomòbil.
Amb els peuets.
Per tant, si mai us atropella un autobús o si en sou testimonis, en comptes de demanar si hi ha un mèdic en la sala, proveu de demanar si hi ha un basco en la sala.
Molt bé, Uri, doncs gràcies per... A veure si tu pots treure del cap en les properes hores.
Sí, home, ara ja he fet
però
teràpia, sí, no, això ja està fet.
Bé, ha acabat bé aquesta notícia. Aquí el Fabricació Pròpia, 5 minuts, ens situem al punt de les 3 ja, marxem a publicitat, agafem una mica d'aire i a la tornada, com sempre, coneixerem la penúltima hora de l'actualitat.
Radio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Radio Estel, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Radio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
Tres minuts i ens situem a les 3 del migdia. La penúltima hora de l'actualitat també té una cita cada dia al Fabricació Pròpia. Puntualment a les 3 del migdia, un minut abans, connectarem amb una de les nostres corresponsalies repartides per tot el territori català. Perquè, com dèiem, ens expliquin de primera mà quins han estat els temes més comentats del dia. A aquesta hora podem dir que connectem amb la taxista Luz González, d'Elite Taxi. Bona tarda, última hora dins del teu taxi, Luz. Què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda a tothom.
Com ha anat, Luz, la marxa lenta d'aquest matí fins al Parlament?
Bueno, bé, molt gratificant perquè ha assistit molta gent i molt desgratificant perquè, bueno, hem decidit no reunir-nos amb els polítics perquè hem tingut una mala notícia i a la nit i hem decidit ja anar a la guerra directament, o sigui, començarem el dia 11.
A veure...
El dia de la diada.
Luz, què significa anar a la guerra per vosaltres?
Bueno, diguéssim, nosaltres hem ficat un contenciós a Uber i a l'ACO, bueno, a part per desestimar unes mesures cautelars, val, de la multa que ens han ficat. Llavors, ahir a l'ACO, la Generalitat ha fet un comunicat que diuen que no es deixin presentar allò, que no... Bueno, en resumides comptes, que no em feien cas, que l'ACO és una institució perfectament legal i que és el que n'hi ha. Llavors, bueno, d'una institució catalana que defendència d'aquestes empreses no entenem i no volem reunir-nos amb aquesta gent per dir-nos què.
Per tant, Luz... No...
Esperant ahir a la nit al dir-nos...
Sí. No, deia que no esteu oberts al diàleg en aquest moment del dia.
Bueno, pues no. No, perquè en Mugu fitxa, ells saben que nosaltres, saps? Si en Mugu fitxa, pues bueno, si no volen dir-nos el què i per què, pues anirem que escolti la gent i que la gent pues escolti el que tenen que dir. Uh-huh. O sigui, nosaltres no es tallaran ni es callaran per això. O sigui, ni per aquesta multa ni per res.
Resumim una mica, perquè sí que és veritat que tu deies, Luz, estem parlant amb Luz González, de l'IT Taxi. Aquest matí ja hem parlat amb Tito, amb el Tito González també, no?, de l'IT Taxi, diria, des de la caravana. Què passarà l'11 de setembre, no? Quines han estat les... Ara que tu deies, anirem a la guerra. Què passarà l'11 de setembre? Recorda'ns-ho.
Serà la primera toma de contacte. Farem una marxa de llenta. No sé si farem vaga. Encara està per decidir. Demà a la tarda ens reunirem a les demés associacions i empreses d'intermediació del taxi, diguéssim, o sigui, comercials, i a veure, demanarem, per supuesto, que anem tots a la vegada, que és una cosa de tots, perquè aquesta guerra és igual, o que vulguin callar Élite o a qualsevol una altra associació, qualsevol. Llavors no podem permetre, no? I, bueno, i procurarem anar junts a la guerra, com diem tots, i serà la primera toma de contacte.
La primera, eh?
Si no els fan cas, tornarem a la Gran Via.
Tornareu a la Gran Via. Perdoni, perdoni Tito Álvarez, que l'he rebatejat com Tito González, Luz. Una cosa, a veure, què diuen els usuaris que has acompanyat avui? Perquè suposo que ha estat un dels temes més comentat.
Sí, sí. És un tema... És que estic més, perdona. La vols repetir? És que...
Sí, home, tranquil·líssima. Perquè, Luz, ara on et trobes? Tu estàs dins del taxi o no?
No, ara mateix no. Ara mateix estic amb el meu net i no sé què m'ha dit i m'ha deixat una mica fora de joc.
Bueno, és normal, perquè tampoc has estat tot el dia... Bueno, de fet, és una de les causes... O sigui, és un dels motius, no?, per als quals també us reivindiqueu amb aquestes jornades interminables. Luz, et deia que has treballat aquest matí, has estat a la vaga, entenc, amb aquesta marxa lenta.
Jo no treballo perquè estarà a la marxa lenta i ha sigut quasi fins al migdia i ja no he continuat.
Entenc, Luz, però aquests dies, segurament ahir, si vas treballar, els usuaris segurament era un tema recurrent, no?
I tant. La gent està molt a favor nostre. Mira, avui ens posava la carn de gallina perquè passàvem per la Gran Via pitant i amb la titoneta, que ja l'hem bategat, i la gent ens aplaudia. Sí, la gent entén el que estem demanant. O sigui, és que estem en un país democràtic, que si jo no puc dir que a mi Uber no em representa, ni m'agrada que ningú company treballi amb Uber, o sigui, és una repressió de que no puguis dir el que vols dir. Uh-huh. O sigui, si estem en una democràcia, i més aquí a Catalunya ho hem d'entendre més que mai i més que ningú, i els polítics catalans més que ningú, perquè és normal, o sigui, nosaltres tenim polítics ficats en coses judicials per això, per repressió. Llavors, millor que aquí no ens entenen en ningú puesto, no?
Luz, ho seguirem molt de prop, tot el que vagi passant al transcurs de les hores, i finalment doncs, esperem que us pugueu reunir, que hi hagi pau entre les dues bandes i sobretot que es pugui arribar a un acord, però de moment doncs, continua en marxa.
El problema és això. Nosaltres no hem començat nosaltres la guerra. El que no pot ser és que una institució d'aquest calibre es dirigeix en... O sigui, no si volen ficar-nos una querella... o de la penal, o el que sigui, pues bueno, pues responerem als tribunals, però que un estament públic, li faci el treball brut a aquesta gent, pues no ho podem permetre.
Bueno, fem una cosa, vosaltres teniu clar, òbviament, tot el dret a manifestar-vos, a dir la vostra. Anirem connectant amb tu, Luz González, des d'Elite Taxi, amb la Luz, per saber aquestes últimes hores. Normalment seran els dimarts, però ja veurem quan connectem. Luz, acabem, si et sembla, amb la previsió del temps i el trànsit. Quina és la previsió que ens pots donar a aquesta hora?
Bueno, pues la previsió, suposo que demà serà el dia clau, que començarà el col·legi. Això anirà pues bueno, que molt de tràfic. Comencen a, pel que no sàpiga, comencen a operar un altre cop tots els radars que tenen de 30 per hora als puestos de col·legis. I bueno, Barcelona ara n'hi ha que dir que no està fàcil, ni per al taxi ni per ningú.
Ja ho entenc. I les noves senyals de trànsit, Luz, com les tens tu? Perquè n'hi ha de noves, no? S'han renovat algunes.
Sí, bueno, nosaltres tenim l'avantatge que no té un particular, que passem tantes cops per un mateix lloc que al final les vas memoritzant. Però, bueno, així és impossible.
És impossible.
Que n'hi ha, és impossible. O sigui, és impossible.
Luz, fem una cosa. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per la teva visió del dia. Des d'Elite Taxi hem parlat avui amb la Luz González. Una abraçada ben forta. Luz, i ànims, i força.
I per a tots vosaltres.
Vinga, esperem doncs, que es resolgui.
Ciao, ciao.
I anirem connectant amb la Luz perquè ens vagi durant aquesta penúltima hora. Ho farem que els dimarts, per saber doncs, quins són els temes més comentats al taxi de la Luz. 4 minuts que passen de les 3. Ara ja coneixem l'altra actualitat del dia i només ens queda repassar aquelles notícies vintage de la Candela Figueres. Candela, a on ens portes avui?
El 5 de setembre de 1954.
Estàs escoltant Fabricació Pòpria amb Mercè Raga.
Com dèiem, és el moment de repassar les notícies vintage amb la Candela Figueres. Avui recordem què passava el 5 de setembre de 1954.
Fa 69 anys exactes, era un diumenge, el preu del diari era d'una pesseta.
Baratíssim.
Baratíssim. La temperatura a Barcelona, de 25 graus. La humitat de Barcelona, del 79%. I a Galícia, doña Carmen Polo de Franco i la seva filla se n'anaven d'estrena cinematogràfica. Segurament amb aquesta mateixa qualitat de so és com ho van veure aquestes dues senyores. És el que segurament van escoltar, us ho dic, les il·lustres dames quan es van asseure a les butaques del Teatro Colón de la Coruña. És l'inici de la pel·lícula Viento del Norte.
Clar, per això se senten malament.
Ah, el vent! Hòstia, que vent trobat, Carla, jo no estava entenent res. Ostres, tia,
tot aclarit.
És l'efecte.
L'efecte del vent. L'efecte vent, és això, és aquest murmull que hi ha, aquesta brutícia. Que és una adaptació d'una novel·la amb el mateix títol. Això sí, abans de l'estrena de la peli van passejar-se una mica per la ciutat efectuando compres en algunos establecimientos. Ja. Qui diu comprar, diu regalar.
Ah.
Sí, i és que la senyora esposa de su excelencia el jefe de Estado, que és així com li deien, era millor ser generosa amb ella, perquè si no, no fos cas que fessis enfadar el
gran.
Per això es diu que moltes vegades, quan l'Apolo passejava per una ciutat i sabia que s'havia de passejar, els comerços misteriosament feien festa.
Clar.
Tancava.
Aquesta dona no arribava a final de mes?
No, de fer l'idea, la Collares. Tenia molta predilecció pels collars de perles.
Imagina't, tenia el morro fi.
I jo crec que si eres una joieria, aquell dia t'agafava com un mal de panxa, s'encarregut de tancar, diarrea. Bé, en fi. Per cert, a l'entrada del teatre, les il·lustres dames procedentes del Pazo de Meiras, perquè òbviament venien del Pazo de Meiras, van ser objecte d'expressives demostracions d'afecto i simpatia. Sobretot, expressives demostracions,
Però no dels botiguers, eh?
No, de la gent que passava per allà. Al igual que la sortida, que no van parar d'aplaudir-les fins que les van perdre a vista.
Carai.
I es va acabar la pantomima. Però deixem la senyora de Franco i la seva filla i anem-nos-en de boda.
I el anillo pa' cuando? I el anillo pa' cuando?
Doncs en principi l'anell havia de ser per aquell dia, perquè anàvem de boda. El diari portava la notícia d'una boda de tres germans que se casaven el mismo dia,
carai,
a la misma hora i en el mismo altar de la iglesia parroquial del barrio antiguo de San Sebastián.
Però això com es produeix?
Tres bodes doncs per a tres germanos.
Sí, exacte. I a més això se'n diu... No, bueno, clar, eren tres germans,
encaixa,
eren tres bodes, en principi no es casaven entre ells, per
seria
tant... Sí, perquè ja diuen que una relació de tres i sobre gent.
Com a mínim un.
A vegades dos,
I a vegades dos, exacte, sí. Marta. Però sí que és veritat que això se'n diu economia de... O sigui, economitzar. Aprofitar la celebració. I els germans eren l'Àngel, sé que esteu desitjant saber els noms, l'Àngel, l'Alfonso i la Maria del Rosario de la Granja Blanco. O sigui, que entenc que eren fills d'algun bar de la zona.
Ah, val, de granja de bar, no de grangers.
No, jo entenc que era granja de bar. Era granja de bar. I a la cerimònia va assistir tot el poble, òbviament, eren tres germans, si allò era un poble devia... I a més, estàs en un bar, coneixes a tothom.
Home.
I a més, va fins i tot tenir un regalet del governador civil per cada parelleta.
Ah, això és xulo.
El que és no... un detall.
Bueno, depèn de quin detall, i si ve del governador civil, potser no el vulguis. El que no tenim clar és si va ser un detall personalitzat per cada una de les parelles o el mateix detall. Però bé, cavall
regalat... Vam economitzar, no?
També, però cavall regalat, ja sabeu què diuen, no?
Tot és benvingut, sí.
No és que no li mirin el dentat?
Sí, també.
Dic la Mercè que va de fer.
Benvingut.
No redolí.
Ha estat de fabricació pròpia, aquesta.
Totalment. Va, deixem les bodes per passar les multes.
El que jo gasto en multes val més que la teva chain. He pagat a tots colors, la més gran de 1.600. Portem un estil de vida que ens demana que gastem. Quan veiem la conta zero, fem un pal, recuperem. Una...
I és que durant el mes d'agost, la Brigada Especial de la Policia Urbana, per tant entenem que és Barcelona, si és Policia Urbana, s'havia posat les botes posant multes.
Ah, mira com ara.
Sí, vull dir, no...
Això també passa, ara.
És que el temps passa, però tot es repeteix.
Que no hi perden.
Vivim en un bucle constant.
Tot és cíclic.
En concret, va posar 544 multes en matèria només d'automobilisme per infraccions que ells consideraven supergreus. Com, per exemple, uso indebido de les senyales acústiques, que jo de senyal acústic entenc que només és el claxon, perquè si no vol dir que et foties a cridar per la finestra.
És que el claxon, en principi, és indebido a les ciutats en general, no? Jo diria que no es pot fer servir.
Ostres, ara que ho dius, mira, em sembla que sí.
Em sembla recordar.
No, no tant. De dia has d'utilitzar el claxon i de nit és prioritari que utilitzis les llums per no molestar.
Has de treure el mocadoret blanc que t'ensenya a l'autoescola i després mai trobes el moment de fer aquella mania.
Això és per l'embaràs, Marta.
És per emergències.
Però si tu estàs, t'ho imagina't, estàs embarassada, que no pots més del dolor, estàs dins, tu creus que trauràs el mocadoret per la finestra o et posaràs allò...
I si no el tens no et pots queixar llavors, no pots avisar ningú, perquè s'ha de fer així això, saps?
Jo estava pensant en treure una altra cosa, però és igual. Més multes per infraccions greus d'automobilisme. També les posaven per circulació en direcció prohibida.
Clar, home.
Em sembla correcte.
Sí.
Direcció prohibida
és... S'ha de saber per on es va.
Velocitat excessiva, que recordem, no és la velocitat que tenien els cotxes d'antes, no és la mateixa que d'ara, però igualment era excessiva. I també per estacionar en llocs reservats dels transports públics. És a dir, el que va fer... és a dir, el que es diu... fer una esperança. Vale? Que va ser estacionar un...
Candela, tu, clar, tu estàs portant notícies del 1954. En aquell any no hi havia patinets. Per tant, imagina't, clar, avui en dia tot això s'hauria, aquestes 544...
Aquesta xifra, clar,
ni devien haver gaires motos, ni llegos, ni tot...
Bicis.
Clar, ara deuen anar molt més de bòlit.
Clar, jo entenc que només hi havia cotxes i potser algun carruatge que encara quedava...
Amb cavalls.
Clar. Un tramvia.
Clar, el tenien més senzill.
Sí, el tramvia, sí, exacte, ho tenien més senzill. Però és que van posar moltes més multes, que no pas aquestes d'automobilisme, perquè també van posar multes per tot un repertori de malos modos i vicios de la ciutadania, ¿vale? Que eren, en concret, van posar 232 multes a persones per portar els gossos deslligats i sense morrió.
Mira,
que jo em pensava que això de portar-los lligats eren coses més d'ara, que abans les ciutats...
Com el cinturó, el casc a la moto, no?
Prometo, pensava que era el mateix. Vaig pensar els gossos abans, s'havien de portar lligats.
Sí, no,
en fi, 206 per jugar a la via pública.
Per jugar a la via pública.
Que dius, amb una plaça de Gràcia, què hem de fer? Doncs jugar a la via pública.
Llavors.
30 multes per actes incívics.
No sense determinar.
Sense determinar. 83 per tenir la... Aquesta m'encanta. Per tenir la ràdio a un volum excessiu les hores de descans.
Ep.
Corai.
Això, al metro, passa cada dia i ningú posa multa.
M'agradaria molt viure aquesta època.
Vols dir que
a favor
que
no vivien
millor?
He començat amb la senyora Polo, Vols dir que vols anar fins aquí? Va, 23 multes per manipular les boques de rec, que això entenc que un qui punxa la llum del veí, doncs manipules a rec.
Això
que
sí que hi hem guanyat.
104 per obres al carrer sense posar llums lluminoses a la nit. Veus, les llums lluminoses a la nit?
Que dèiem.
I més de 2.000 per diferents faltes contra les ordenances, com per exemple tirar aigua i objectes al carrer o estendre la roba en balcons i finestres.
Ah, estendre
no
la roba?
No es podia fer.
Què dius?
No, suposo que devia haver alguns barris de la la ciutat, segurament Sant Gervasi, que estava prohibit posar la roba...
Fa lleig.
Això encara és vigent algunes comunitats de veïns, eh?
Oh, i tant, a la platja, sobretot. No et deixen posar les tovalloles?
Exacte.
No, però és molt interessant observar la roba que penja dels balcons i de les finestres, perquè pots arribar a conèixer la personalitat de cada un dels seus
clients.
Qui viu... Exacte, o sigui, pots fer un estudi sociològic.
Perfil, sí.
A més, a dichas cifres s'anyada la recogida de 31 pelotes que han sido destruïdes. O sigui, que a més, com que posaven multes per no poder jugar als carrers, anaven recollint pilotes.
Escolta. I les destruïen, eh? No contents amb això? Sí. Les desinflaven.
Ho trobo molt malament.
És com una mostra d'autoritat massa abusiva,
destruir
no?
Destruir pilotes. Vinga,
però, on queda tot allò que deien els pares i els avis de que jo abans jugava al carrer i ara no sé jugar i us distreieu només amb el mòbil?
Hi ha jocs i jocs,
és fals, això,
els pares sempre tenen... Sí. Els seus temps sempre eren millors, però en realitat eren com els nostres. Ve una feinada impecable i brillant de la Brigada Especial de la Policia Urbana, que, com apunta el diari, sempre tiene trabajo.
Sempre,
sobretot en recollir i a tocar les pilotes. I acabem el repàs de les notícies vintage del dia 5 de setembre amb un petit apunt sobre la meravella bebedora de Don Federico Roca. Us dona una pista, aquesta cançó, sobre què podia veure en Don Federico Roca?
Doncs sí.
No m'hi diu res.
Sangria? No, és broma, cervesa. I és que el diari es feia creus de l'habilitat bevedora del senyor Federico Roca, un senyor capaç, atenció, d'ingerir en una sola hora 56 canyes de cervesa.
Oroi.
El que vindria a ser uns 11 litres d'aquesta preuada beguda groga. Sí, una hora.
Però això és una brutalitat.
Home, no, això...
A veure, jo us anava a dir...
Els números.
Jo us anava a dir, aneu al Camp Nou un dia de partit i això no... Trobeu un munt de Federico Roques, no?
Però jo, 11 litres d'aigua, no crec que els pugui veure en una hora, tampoc. I no tenen ni gas, ni és tan bona com la cervesa.
Té
molt de mèrit.
Per això no surts al diari, Uri.
De fet, el diari es lamenta que no ha estat capaç de trobar ese depósito viviente digno de exhibirse las más renombradas ferias del mundo...
I
fins i tot depósito viviente. I posa en dubte fins i tot que existeixi realment aquest tal Federico Roca, però que per si un cas existeix, el diari vol ajudar a propagar el seu repte bevedor. O sigui, trobo molt interessant que, tot i tenir dubtes, ho publiqui.
I després de tant veure, aquest és el dels lavabos, no? Una vegada tenia la panxa tan plena, això havia d'anar a algun lloc. I suposo que una vegada va acabar amb les cerveses, es va posar a fabricar lavabos.
Clar.
I va
cap a Can Roca.
T'ho juro que feia estona que et mirava i pensava, no sé per on estàs barmant, però on anirem a parar?
O al celler de Can Roca o als lavabos.
Exacte. Ja t'aniràs acostumant, Candela, a l'argumentari de Harker, però tens
raó. No, està bé, el seu imaginari.
Aquesta realitat paral·lela, déu-n'hi-do, hem fet una altra actualitat d'aquest dimarts 5 de setembre. Si us sembla, marxem a la publicitat, que és ara mateix és un quart de 4. I a la tornada, avui ja sabeu que el que fem és passar una mica aquesta digestió i la Marta ens hi ajuda. Avui amb qui farem la digestió, Harker?
Doncs avui amb Òscar Oliver, que és exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya, per parlar d'un tema aeri.
Vinga, doncs serà després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sonar una mica aquesta sintonia.
Què són aquests crits?
No sabia si ho he d'agafar un... No ho sabia. Escolta, Harker, a veure, després dels clàssics dels estius, als aeroports, els retards, les cancel·lacions... Ahir coneixíem una notícia que és la notícia que feia referència avui la caravana, la cara B, amb la Núria Ros, i que parlava doncs, a l'Uri Francisco. Clar, aquesta notícia, que podríem dir que és perfecta per tancar el capítol fins l'estiu que ve. No sé, podem deixar-ho...
És un punt final a la història de l'estiu, de la història de l'aviació, jo crec, i a molts ens ha deixat glaçats. Notícia d'impacte.
Sí.
Va passar un vol de l'1 de setembre que venia des d'Atlanta i havia d'arribar a Barcelona. Per tant, no estem parlant d'un vol breu, d'aquells vols, per exemple, d'anar a Barcelona a Menorca, que són 30 minuts, que ja només enlairar-te ja pràcticament, diguéssim que baixes, sinó que és un vol, evidentment, llarg, però no va arribar aquest avió, aquest Airbus A340, no va arribar mai a l'aeroport del Prat.
A tu que t'agraden els avions, aquest és un bon avió o no?
Home, és un clàssic, és un Airbus A340, un model estàndard, però no és dels de dos pisos que allò que fa tanta patxoca. És un dels més habituals. Un vol que, per cert, Mercè ja havia sortit amb 2 hores de retard. Quan sobrevolava l'estat de Virgínia, encara als Estats Units, la força major d'un dels passatgers va obligar doncs, a l'avió a fer mitja volta i tornar a l'origen. La causa, Mercè, doncs descomposició, una diarrea incontrolable d'un dels passatgers. Després de les tasques de neteja, el vol doncs es va tornar a enlairar i va arribar a Barcelona 8 hores més tard del previst. Una notícia que, evidentment, no vulguis ser la persona que pateix doncs, aquest malestar...
Cap ni, protagonista d'aquesta història.
Ni cap dels passatgers que anaven en aquell vol, perquè es veu que tota la cabina doncs, va patir les conseqüències d'aquesta descomposició. Per entendre's, clar, on posem la línia vermella, és a dir, quins afers sobre a dalt de l'avió són suficients com per fer tornar un vol a l'aeroport d'inici, avui hem volgut parlar amb l'Òscar Oliver, que és exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya. Òscar Oliver, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Molt bé, estàvem contant aquesta notícia que ens havia cridat molt l'atenció. No sé, ens pots... hi ha casos, o en quins casos el vol ha de tornar a l'aeroport d'inici o aterrar d'emergència? És a dir, què ha de passar, doncs, això, perquè tot un vol canviï de ruta i hagi de tornar per on ha vingut?
Doncs, en primer lloc, el que cal tenir clar és que no hi ha una normativa o una legislació específica que digui quins casos concrets mereixen que l'aeronau o l'avió torni al seu punt d'origen o faci un aterratge d'emergència. Malauradament, o bé, o per sort, en definitiva, aquesta decisió és el comandant de l'avió qui la pren. És a dir, hi ha una màxima, és cert, hi ha una màxima que és preservar la seguretat de l'aeronau, de l'avió i dels passatgers que hi van a dins, però qui interpreta quines són les condicions de seguretat, si es donen o no, és en darrer terme el comandant de l'avió. Per tant, no hi ha un llistat de situacions típiques que puguem reconèixer com a meritòries d'un aterratge d'emergència o d'una tornada al punt d'inici, sinó que el que preval és el criteri del comandant del vol, de l'avió.
Clar, per tant, tu deies que el límit o la línia vermella és la seguretat, diguéssim, dels passatgers. Consideres que en aquest cas concret d'aquest vol d'Atlanta es tractava d'una qüestió de seguretat? O, a veure, què va fer decidir? Què creus que va fer decidir el comandant doncs, tornar fins a Atlanta?
Jo crec que, a veure, sota el meu punt de vista, no es veia posada en perill la seguretat de l'avió o dels passatgers. Jo crec que la decisió va ser més presa des d'un punt de vista del confort.
Clar, del confort, és que són vols de moltes hores.
De la comoditat, estem parlant d'un vol probablement de 8-9 hores, 10 hores, segurament, d'Atlanta a Barcelona. I el confort en aquest tipus de vols de ràdio és important, no? Llavors, m'imagino que el comandant el que ha de prendre en consideració és la comoditat dels passatgers. Evidentment, no es veia amenaçada la seguretat de l'avió ni del vol per aquesta situació, però imagineu-vos el que pot ser 8, 9, 10 hores de descomposició permanent, no? Per tant, no és massa agradable, en tot cas.
Són situacions que no t'hi vulguis trobar, perquè hi ha molta gent que aquests vols, sobretot vols tan llargs, doncs ja ho passa malament, que pateixen per les vibracions... imagina't, doncs, sí, si et trobes, doncs, amb el... Diguéssim, tens la mala sort doncs d'haver de volar 8 hores doncs, amb, al costat d'una persona doncs, que pateix descomposició. No sé si recordes, com a exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya, segur que tens una bona llista d'anècdotes que has viscut al llarg dels anys. Alguna altra doncs, això, situació peculiar que hagi passat en un vol i que us hagi cridat l'atenció a l'aeroport?
Doncs jo, com que feia molts viatges i volava a indrets molt llunyans, perquè com a director comercial d'Aeroports de Catalunya em tocava volar molt sovint a la Xina, a Corea, al Japó, i feia, per tant, vols transoceànics, doncs sí que recordo una anècdota que segurament l'heu vista moltes vegades a les pel·lícules, no? Aquella clàssica escena de que algú es troba malament a dins un avió, que algú de sobte es troba indisposat, i des de la megafonia de l'avió es pregunta si hi ha algun mèdico a bordo,
ui,
si hi ha algun metge a bord.
No? Quina atenció.
Això passa molt a les pel·lícules. Tot a mi em va passar en un vol. Eh? Jo recordo en un vol que jo anava de Doha, de Qatar, a Beijing, a la Xina, era un vol d'unes 12 hores aproximadament, i en aquell vol dues persones, no una, sinó dues persones es varen sentir indisposades, es varen desmaiar. Per ser exactes, es van desmaiar. Ostres. I per dues vegades, des de la megafonia de l'avió, es va cridar als passatgers per si hi havia algun metge o alguna metgessa a bord que les pogués atendre. I efectivament hi havia dues metgesses, per cert, catalanes, que viatjaven en el mateix avió i que varen poder atendre a les dues persones que es varen sentir indisposades. Al cap i a la fi no va ser res important, simplement va ser dos desmais sense importància, les persones varen tornar en si i es va resoldre satisfactòriament la situació. Però jo no havia viscut mai una situació d'aquest tipus, l'havia vist a les pel·lícules, l'havia vist al cine, però mai m'hagués imaginat que efectivament des de la megafonia de l'avió es pregava, es demanava si hi havia algun metge a bord, no? I així fou, efectivament.
I així
no?
Es va consolidar. Òscar, bona tarda. Mira, és que ara us estava escoltant i també m'ha cridat l'atenció, jo no sé si a veure si tu ens ho pots confirmar això, però ara que estava comentant l'anècdota de si hi ha un metge a bord, tenia entès que hi ha com una jerarquia, és a dir, primer es demana si hi ha un metge a bord, si no hi hagués cap metge, després seria una infermera, si no hi hagués cap infermera, un auxiliar, diguéssim, d'infermeria, i com a quarta posició, diguéssim que la tripulació també té com aquests primers auxilis, sí, no? Aquest és una mica el és protocol. Així, per tant, sempre hi hauria algú que et pogués auxiliar,
sempre,
no?
Sempre hi ha algú. El que passa és que, clar, si d'aquesta jerarquia que m'acabes de citar pots accedir al primer nivell, que és que hi hagi un metge o una metgessa a bord, doncs el problema és menys greu, no?
Totalment.
I es pot solucionar més fàcilment, no? Però realment jo recordo que hi vol, el recordo d'una manera molt fresca, molt nítida, i la situació va ser una mica tensa fins que les dues metgesses van aixecar el braç i van dir, estem aquí, no? Perquè realment, clar, tu veus que dues persones es desmaien, literalment cauen rodones.
Dius, a veure si el següent seré jo.
Exacte, i dius, bé, què succeirà ara, no? Però bé, no va anar més enllà.
Òscar, clar, veure, si una persona no pot caure malalta al llarg d'un vol, no es pot desmaiar, és el pilot. Clar, què passa en, en aquests casos, no? Perquè fins ara hem estat parlant de passatgers doncs, que s'han trobat malament, però què passaria si un del el pilot o el copilot es trobessin malament, o fins i tot els dos? Què s'ha de fer en aquestes situacions, o quin és el protocol?
Home, m'estàs parlant de situacions molt extremes. És a dir...
Tant de bo no ens passi.
Jo no conec... tant de bo no ens passi. Jo no conec cap cas recent que s'hagi produït que els dos, el pilot, el comandant i el primer oficial, pilot i copilot, hagin patit una indisposició. Precisament per això són dos, perquè si un es troba malament, l'altre pugui prendre el comandament de l'avió, no? Jo no recordo cap cas recent en què els dos s'hagin trobat indisposats, no? Si això fos el cas, tindríem un problema molt greu, efectivament. Efectivament, i de difícil resolució, si em permeteu el comentari, perquè la tripulació, les hosteses, els hostesos, no estan capacitats per pilotar una aeronau. No tenen la formació adient. Per tant, seria difícil de comandar una aeronau o un avió sense pilot o copilot. Però vaja, és una situació molt, 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 molt difícil que es pugui produir.
Esperem que no ens passi i que no li passi ni cap dels passatgers. Doncs això, que segurament algú ens està escoltant des de l'aeroport del Prat, doncs tant de bo tinguin un bon vol. Òscar, abans d'acabar, tu com a exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya, ara fa dies que no ens sentim a parlar. Com està la situació de l'ampliació de l'aeroport del Prat? Perquè sí que és veritat que més uns enrere, abans de l'estiu, en van parlar, però ara fa temps que no se'n diu res. No sé si les negociacions estan congelades. En quin moment estem?
Bé, sàpigues que jo formo part, o sapigueu que jo formo part de la Comissió de Foment del Treball que ha estat treballant tots aquests mesos sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. En aquests moments es troba la situació d'una certa paràlisi motivada per les recents eleccions generals que ha fet que tot es pari, realment està tot parat. Però el que hauria de succeir, perquè així ho van acordar el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, és que es formi una comissió entre dues administracions per deliberar i discutir al voltant de quina és la solució definitiva que s'aplica a l'aeroport del Prat. Per tant, fins que no es constitueixi aquesta comissió entre els dos governs, i perquè això passi ha d'haver-hi govern a Espanya, que de moment no hi és perquè està en funcions, doncs fins que això no passi, aquesta comissió no es constituirà i no es podrà avançar en la decisió final de quina és la millor opció per a l'ampliació del Prat.
Val, doncs esperem aquesta formació del govern a les properes setmanes i a partir d'aquí ja valorarem a veure per on van els trets. Òscar, abans d'acabar, Òscar, sempre que agafo, això és una pregunta ja personal, sempre que agafo un vol, em fa molta gràcia quan les hostesses... de tripulació, diuen el cross-check OK. Que jo penso, ostres, què vol dir això de cross-check OK? Sí. I si no està OK, sí, què passaria?
No, ha d'estar OK per força.
Veus?
O sigui, ha d'estar OK per força. El cross-check és simplement una comprovació creuada. És a dir, que les hosteses fan el tancament de les portes, que són portes pressuritzades de l'aeronau, de l'avió, i fan una comprovació creuada per evitar algun error o per evitar que la porta no quedi ben tancada, etc. Per això es fa aquesta comprovació cross-check, creuada, de totes les portes, i a més s'ho comuniquen entre elles. Si us fixeu, quan fan el cross-check es parlen per al telèfon intern, vale? I se sent com diuen cross-check, no? OK, no?
Estàs parlant, clar, les portes del davant, i vaja, la porta del davant i la del darrere, esclar.
Efectivament. Depèn de l'aeronau, són dues portes o poden haver-hi més portes, no? Però, en tot cas, de totes les portes de l'avió.
Molt bé. Aquí, a l'estudi de Radio Estel no és pressuritzada, però també tenim una porta que, quan la tanquem, queda insonoritzada.
Perdona, Harke, però estaria bé fer, també, perquè moltes vegades no et dones compte la porta oberta.
Exacte, i després se senten sons de fora. Aquí també hauríem de fer el cross-check OK. Sí. Mira, ens has donat una bona idea, Òscar. Òscar Oliver, exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona tarda.
Doncs ja saps, Harke, ara a partir d'ara fem...
Cross-check OK.
Ja està, ja ho tindríem.
És que a més, vesteix tant, no? És a dir, he fet el cross-check, ara ja no pot anar res malament.
Escolta, no et vulguis trobar amb aquesta situació, però déu-n'hi-do,
A mi, als vols, ha d'anar tot rodat. Si va tot rodat, no hi ha cap problema, però la mínima, que no sento el cross-check, que veig nervis entre les hostesses, em poso molt nerviosa.
Mira, va, que continuem volant nosaltres, això sí, aquí el Fabricació Pròpia en aquesta tarda de dimarts. 2 minuts que passen de 2 quarts ja de 2 quarts de 4. Perdoneu, perquè també em costen, Encara ens hem d'anar acostumant.
Això no està OK.
Això encara no està OK, però estarà OK. Ho intentarem. Deixeu-me dir una cosa. Marxem a publicitat i aquest matí ens hem despertat amb la notícia que ha mort als 82 anys Maria Teresa Campos, periodista, locutora i presentadora de televisió. Volem fer una ullada a la seva gran trajectòria, reina durant molt de temps dels matins a la televisió, pionera i renovadora de formats audiovisuals. En parlarem avui amb el periodista Jaume Borja, que, per cert, serà el proper col·laborador de Premsa Rosa aquí al programa. Tindrem una secció de Premsa Rosa els dijous. Agafarem les revistes i les repassarem amb el Jaume. Però abans volíem fer aquesta trucada perquè ens expliqués aquesta llarga trajectòria de Maria Teresa Campos. Això després de la pausa.
Radio Estel.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la Morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. L'11 de setembre neix Ànima Estel. Un nou canal online amb una variada programació social i religiosa les 24 hores del dia. Emissions històriques, la litúrgia de les hores, espais d'actualitat eclesial, música i molt més. Podràs sintonitzar Ànima Estel a qualsevol hora des de radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, deixeu-me fer... abans una aturada, perquè el proper divendres, per explicar-vos que el proper divendres Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu, un dels dies més importants de la Vall. T'esperem a la Vall de Núria amb un concert a l'Església, la popular missa solemne i la processó de les Núries, suportant, recordeu, el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil. Dic t'esperem perquè jo no m'ho perdré, perquè jo també hi vull ser-hi. Una diada que reflecteix el sentit de la tradició i també d'aquesta gran devoció. Trobareu tota la informació a valldenúria.cat. Recorda, 8 de setembre, vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria. A on? A la Vall de Núria.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No los he contado, ni he contado los días ni los besos.
Doncs abans ho dèiem, avui ens hem despertat amb aquesta notícia. Ha mort als 82 anys Maria Teresa Campos, periodista, locutora i presentadora de televisió. Una professional, podríem dir, que ha anat més enllà del propi ofici, pionera, renovadora de formats audiovisuals i la gran reina durant molt, molt, molt de temps als matins de televisió. Tot i que també compta amb una carrera lligada a la ràdio, que repassarem tot seguit. És per això que avui volem fer una trucada en Jaume Borja, periodista i expert en televisió i premsa del Cor, i que, per cert, us ho dèiem abans, a partir de dijous, també col·laborador del Fabricació Pròpia. En Jaume, per cert, la va entrevistar, si no m'equivoco, ara li preguntem, en una ocasió fa molt poquet, i ens farà, doncs, una valoració de la trajectòria de la Campos. Jaume, com estàs? Bona tarda.
Mercè, molt bona tarda. Encantat de saludar-te a tu i a tots els oients de Ràdio Estel.
Doncs benvingut, al Fabricació Pròpia, Jaume. Primera pregunta gairebé obligatòria. Què perd el món de l'audiovisual amb la mort de Maria Teresa Campos?
Doncs mira, Mercè, jo no voldria ser tampoc ni exagerat ni massa transcendentalista, però sí que penso que ho perd una mica tot, si em permets l'expressió, perquè... jo avui, ho deies molt bé, no? Hem despertat, almenys jo de manera literal, amb aquesta notícia, i la veritat és que he sentit moltíssima tristesa a nivell personal pel que deies, perquè vaig tindre la sort i l'honor de poder-la entrevistar fa pocs anys. De fet, va ser el novembre del 2020, després, si vols, t'ho explico una mica. Però a nivell professional i com a figura clau de la comunicació a l'estat espanyol, deia que ho perdem una mica tot, perquè, sens dubte, jo no sé si estaràs d'acord amb mi també, tu, Mercè, com a professional... De la comunicació, del periodisme, de la ràdio, hem perdut una mestra. Jo ho resumiria així, hem perdut a la mestra.
Sí, sí, no, és que és una, sens dubte és una gran pèrdua, si ho recordem, perquè abans ho deia Jaume, lligada a la ràdio, de fet diria que va començar en el món de la ràdio amb 15 anys, a Màlaga, no? I ja després va fer el salt cap a la televisió.
Sí, t'anava a dir que a la seva ciutat natal, però sí que m'agradaria fer el matís, molta gent no ho sap. Ella va néixer, literalment, on la seva mare va donar llum, va ser a Tetuán, a Marroc, per sí. qüestió professional de son pare, però sí que és veritat que, com tu deies, podríem considerar el lloc on va créixer, el lloc on va viure la seva infantesa, va ser Màlaga, la seva ciutat de tota la vida, i efectivament, com tu deies, només amb 15 anys, i a través del seu germà, que ell ja estava treballant a la ràdio local, ella va anar simplement a fer una participació puntual, el director d'aquella emissora en aquell moment es va enamorar de la seva veu, i de seguida va fitxar Maria Teresa Campos a una ràdio que, si no recordo malament, es deia Ràdio Juventut de Màlaga, és on ella dona inici a la seva carrera professional i també on forja la base de la Maria Teresa Campos que vam conèixer fins avui en dia.
I està claríssim el que tu deies, que està clara referència després al salt a la televisió que va instaurar coses a la pantalla que no hi eren, no? Fins que ella doncs, hi va arribar. De fet, ja en un dels últims programes de Maria Teresa Campos, i pels quals molts segur que la recordareu, es va estrenar el 2009 i va durar 8 temporades, que era el Qué tiempo tan feliz, no? Una aposta, podríem dir, de Campos per homenatjar artistes famosos i estils musicals, que diria que va anar el cap de setmana, si no m'equivoco, no, Jaume?
Sí, efectivament. Ella va ser durant molts anys, va fer aquest salt després de Màlaga, va fer el salt a Madrid, que és on va desenvolupar la seva trajectòria a nivell televisiu. I durant molts anys va ser la reina dels matins, no? Avui veia, per exemple, la Capella Ardent, que l'anava a visitar una amiga, però que també en molts moments van ser contrincants. Parlo d'Anna Rosa Quintana. I sempre aquesta disputada corona de les mañanas, corona dels programes matinals, però que sempre al final es van portar Maria Teresa Campos, i com tu deies ara, una mica la seva etapa final, una mica com ella va tancar la seva trajectòria professional, i en concret a televisió, va ser amb aquest Qué tiempo tan feliz, amb una sintonia molt mítica, i que efectivament, de ser la reina dels matins, es va convertir en la reina dels caps de setmana, perquè també liderava les franges de tarda de dissabte i diumenge, i això ho va veure Telecinco de seguida, i va ser un programa que va durar 8 anys, que en televisió és moltíssim, i amb una clara aposta per sempre fer costat als artistes, al món de la música, i era un dels pocs programes on hi havia opció com a artista de cantar en directe.
Sí, no, ara m'has fet pensar i m'has fet recordar, doncs, a aquest programa, però és veritat que el mític dia a dia que deies tu abans.
No sé si tens la imatge al cap, jo crec que molts oients que estan escoltant aquesta tarda, de veure a la Campos ballant en cap de setmana.
Ui, sí, és veritat.
Ballant-ho tot, no?
Sí que és veritat, que li agrada. Bueno, que s'animava ràpid, no?
Exacte.
No, i està molt bé perquè contribuïa, diguéssim, al bon funcionament del programa. Hem repassat, diguéssim, ràpidament aquest dia a dia com a reina dels matins. A Maria Teresa Campos després ens comentava el Jaume aquests últims programes amb el Qué tiempo tan feliz, però podríem dir que és aquesta vocació de comunicació de la Campos, que ja se l'anomenava així, no?, directament amb el cognom, la Campos, que no la va deixar mai, no? De fet, als 80 anys encara demanava que li donessin feina. Jaume, jo vull continuar treballant.
Exacte, als 80 anys ella reivindicava que li quedava energia per seguir fent televisió, tant és així, Mercè, que moltes de les grans cadenes on ella estava acostumada a treballar no li van fer costat, no li van oferir aquesta possibilitat, i ella fins i tot va obrir un canal a YouTube on feia entrevistes, es va convertir en youtuber als 80 anys i presentar un programa que es deia Enredados, amb entrevistes a tot tipus de personatges mediàtics, que ara hi entrava, això encara està penjat a YouTube, totes les entrevistes, i el canal, atenció Mercè, acumula més de 3 milions de visualitzacions. Una vocació, déu-n'hi-do, sí, moltíssim. Una vocació que ella va tindre des de ben menuda, i molta gent, jo crec que estarà d'acord amb nosaltres, Mercè, si dic que Maria Teresa Campos, sense ser cantant, forma part, o directament ha sigut, la banda sonora de les nostres vides, i això la feia emocionar, i molt a ella, quan li vaig fer aquesta entrevista el passat novembre de l'any 2020. Escoltem-ho.
Y quería compartirlo porque me dijeron eso. María Teresa Campos ha sido una de las bandas sonoras de mi vida.
Ay, qué bonito. Pero ¿sabes qué pasa? Que me emociono mucho. Muchas gracias. Dale las gracias, por favor. Muchas gracias. Porque yo creo que lo importante cuando uno está en este caso en el medio que yo he estado, que es la televisión, es lo que tantas veces digo, que me repito mucho. Hay presentadores, que es una cosa muy digna, pero luego hay comunicadores. ¿Qué diferencia hay en eso? En mi opinión, es mi opinión nada más, no tiene más valor que eso. Que cuando yo hablo ante una cámara, yo pienso que hay algo de mí que va hacia allí y que el público me lo devuelve. Esa comunicación.
Como si no hubiera cristal, María Teresa. Como si se traspasara bidireccionalmente.
Exactamente, así es. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y es un lujo que me ha dado la vida poder dedicarme a aquello para lo que parece que yo más o menos servía, ¿no? Aunque mi madre, como a mí me gustó mucho cantar, cuando yo ya estaba en la radio y todo eso, en Málaga, me acuerdo que todavía no me había casado, ¿eh? Porque me casé con 23 y entré en la radio con 15 años, ¿no? Mi madre, cuando yo salía, me ponía a bailar y hacía cosas y decía a mi madre, hija, has equivocado la carrera.
Escolta, Jaume, per tant, ja era un artista de petita, pel que hem pogut escoltar en aquesta entrevista que li vas fer el 2020, no?, a Maria Teresa sí. Campos.
Totalment, ja ho portava, Mercè, ho portava...
Portava la sang.
Sang. Jo avui m'emocionava al reescoltar aquesta entrevista perquè en aquesta declaració que acabem d'escoltar, ella diu, estic satisfeta perquè, ho sintetitzo, no en paraules textuals, però venia a dir que estava molt satisfeta d'haver-se pogut dedicar al que més li agradava i per al que ella considera que servia. I m'ha semblat fins i tot com una declaració pòstuma que a mi em deixa com amb molta pau interior, no?, d'escoltar això.
Doncs la veritat jo és que sí. Sí, és que ara escoltarem, perquè ara et volia també preguntar, aquesta entrevista que li vas fer el 2020 a la Campos, podríem dir que un dels trets que més la definien és que era una periodista clara, directa, no?, amb qui també vas tenir ocasió de parlar amb ella sobre el català.
Efectivament, tu ho has dit, o sigui, totalment d'acord. Clara, directa, concisa i contundent, i pels que molts... O sigui, el català, per molts, jo penso equivocadament i t'ho dic aquí amb tota confiança, és un motiu de conflicte, per ella, tot el contrari, i ho deixava així de claríssim en aquesta entrevista. Si et sembla, escoltem aquest moment on Maria Teresa Campos parla clarament, com tu deies, del català.
Yo he sido muy procatalanista siempre, en el sentido de que yo no he entendido por qué molestaba que los catalanes hablaran en catalán. Le he dicho muchas veces, la gente que me ha seguido, he dicho muchas veces que me parece que si yo me fuera a trabajar a Cataluña lo normal es que hablara catalán, que se aprenda en catalán. No quiero decir que la lengua materna, si se es de castellano parlante, se pierda.
¿Lo sigues teniendo tan claro, María Teresa?
Lo sigo teniendo clarísimo. Es más, yo creo que se ha hecho mucho daño con eso a otras cosas que ya son diferentes. A ver cómo lo digo, ¿no? Porque por decir esas tonterías, y yo siempre he dicho, vamos a ver, yo no he ido nunca en mi vida a Cataluña, a Barcelona, a donde sea, que yo haya entrado en un taxi, en una tienda, en un doce, no sé, y yo haya entrado hablando en castellano y a mí no me hubieran seguido hablando en castellano. Pero es absurdo porque si en España hay algunas comunidades que aportan idiomas diferentes, todo lo que suma no resta.
Todo lo que suma no resta, ¿eh?
És que jo crec que és la frase, no? Mercè, jo escoltava aquesta frase i em sembla un titular superpotent i que té vigència de per vida. Todo lo que no resta... Com ha dit? A veure, que tu ho has dit molt bé.
Todo lo que suma no resta, no?
Resta, efectivament. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Això em fa recordar, Mercè, viatjant una mica amb la màquina del temps, que l'any 1981, quan ella encara vivia a Màlaga, malgrat no entrar mai a formar part directament d'un partit polític, ella va llegir un manifest en contra del cop d'estat del 23F. Vull dir que sempre ha sigut una persona molt compromesa, sense pèls a la llengua i sense por a posar en risc la seva integritat, defensant el que ella ha considerat sempre drets i llibertats de la societat.
Jaume, doncs fem una cosa, perquè de ben segur que la mort als 82 anys, recordem-ho, de Maria Teresa Campos, serà, diguéssim, portada de moltes de les revistes aquest dijous a la Premsa Rosa. Vine al programa, al Fabricació Pròpia, i ens ho expliques. Què et sembla? Quedem dijous.
Doncs que tinc ganes de fabricar coses molt pròpies al teu costat sempre. O sigui que... I repeteixo aquesta frase, todo lo que suma no resta, que després jo no te l'he dit bé, és una frase tan bona que és per dir-la bé i no per equivocar-te. Només, Mercè, si em permets una cosa, i dijous,
digues,
si et sembla, t'ho amplio, i si tu em permets, però una carrera tan brillant, el que ha sigut un referent, sens dubte, això t'ho explico dijous, però per mi els últims capítols, no tant possiblement per ella, sinó per la seva família, han deslluït una mica el que ha sigut la gran trajectòria de Maria Teresa Campos.
Doncs mira, em quedo amb aquest ítem i ho acabem d'explicar aquí al Fabricació Pròpia dijous. Jaume, moltes gràcies. Ens escoltem dijous al Fabricació Pròpia. Una abraçada.
Una abraçada molt forta, Mercè. Gràcies.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Tres minuts que passen de tres quarts de quatre. Hem fet aquest repàs avui de la Campos. Guillem Porçal, com estàs? Espera, deixa'm agafar aire, perquè...
Recuperant-me, perquè no sabia que Maria Teresa Campos havia tingut aquestes opinions.
Escolta'm, però déu-n'hi-do, el que ens ha explicat el Jaume, jo m'he quedat sorpresa també, una mica impactada, puc arribar a dir aquest matí, quan ens ha passat aquest historial, el Jaume.
La veritat és que és una persona que de periodisme també ha sigut pionera en molts aspectes, com bé s'ha dit, i també ha sigut activista, tal com hem pogut veure. O sigui, en aquest punt, és una persona 100%.
Totalment. Mira, amb el Guillem, què farem? Doncs aquí el Fabricació Pròpia, amb el Guillem Porçal els hem demanat aquest any a veure si ens podia acompanyar alguna tarda de dimarts, perquè ens ajudi a entendre una mica aquestes notícies internacionals que a vegades se'ns escapen, no? I avui, abans de fixar-nos justament en aquesta informació internacional, que sabem que li agrada al Guillem, aquesta actualitat, li hem demanat justament perquè avui podríem dir que la política catalana està més internacional que mai, perquè de fet és una mica internacional, perquè ha passat a Bèlgica, no?, amb aquesta compareixença de Carles Puigdemont, Guillem. L'has seguit, tu, aquest matí? No sé si ha estat puntual. Ara, mira, ara com que no l'he seguit de primera mà, no sé si arriba, perquè era a les 11 del matí.
És a les 11 del matí. Jo he començat a seguir a través dels diaris, perquè no podia connectar-me directament, però sí que ha sigut bastant interessant tot el que s'ha anat filtrant, sí que ha sigut interessant tot el que s'ha anat recollint i tot el que s'ha anat dient. I crec que, sincerament, tant la proposta que ha fet Puigdemont és assumible pel govern de l'Estat, i crec que el govern de l'Estat, tal com hem escoltat a Pedro Sánchez, li ha pogut recollir el guant.
Mira, perquè recordem, si et sembla, ara arribarem al punt de les 4, els companys informatius segur que ens ho recordaran, ens ho refrescaran en el butlletí horari, però Puigdemont ha posat 4 condicions per investir a Pedro Sánchez, no? Diria que el primer, el reconeixement de la legitimitat de l'independentisme, el segon, l'amnistia de totes les persones que tenen processos judicials, des de la consulta, recordem-ho, del 9-N, el tercer punt, la creació d'un mecanisme de mediació que garanteixi que els acords es compleixen, i el reconeixement del català a la Unió Europea.
Aquí tenim, primer de tot, el primer punt es reconeix a través de la llei de partits. És a dir, l'independentisme ja forma part d'una opció política reconeguda, a més està protegida per llei per propi estat, perquè es considera llibertat política. Per tant, aquest punt ja el podríem assumir, que el dia de desenvolupar-lo, però aquest punt ja existeix. Possiblement tota la gran càrrega que s'ha fet en contra de que és il·legítim és possible que canviï, però aquest punt ja el tenim. Després tenim el punt 3, que crec recordar que és el seguiment dels acords obtinguts. Aquest punt és la taula de diàleg, per un costat, i per l'altre punt és la mesa interterritorial que té el Senat entre el govern català i el govern de l'Estat. Per tant, aquest punt també el podem tenir sobre la taula. I, per últim, el quart punt també el podem tenir sobre la taula perquè ja s'ha presentat, que crec que serà el 19 de setembre, que es presentarà al Consell Europeu o al Consell d'Europa, el reconeixement del català com a ús. Per tant, aquí tenim una patata calenta, que és l'amnistia.
I ja està, que seria que pot... No?
I sembla ser que pot tirar endavant... Ja veurem com, perquè tenim que Sumar està a favor, Esquerra està a favor, acords del PNB i tot això també estan a favor. I si Junts ho posa sobre la taula, també és un gran pes a favor. Per tant, és possible que aquí el tema serà quan tindrem aquesta proposta o aquesta moció o aquesta redacció.
De fet, si no m'equivoco, Guillem, el govern espanyol ja ha reaccionat i ha considerat que aquestes propostes d'aquestes condicions de l'expresident de la Generalitat doncs han obert una via al diàleg amb tot el que ha explicat en aquesta conferència.
Sí, perquè no hem vist enlloc ni un reconeixement, per dir-ho així, de la independència com a tal, ni hem vist demanar un referèndum, que són les línies vermelles que s'haurà posat el PSOE. Per tant, crec que podem tenir oportunitat de tenir una legislatura dirigida per Pedro Sánchez i al mateix temps podem tenir una, per dir-ho així, una política parlamentària al Congrés una miqueta càlida o calenta, en aquest sentit, però sí que crec que es pot haver-hi en govern i evitar les eleccions.
Doncs veurem a veure què passa, estarem molt pendents i us explicarem sens dubte aquí des de la caravana al matí, si no hi ha els de Fabricació Pròpia i sens dubte doncs, els companys informatius d'aquesta casa. Guillem, tu però avui, a veure, perquè clar, havia passat, com dèiem, aquesta notícia de la política catalana, però sens dubte amb el caire internacional, avui tu volies parlar de tres països.
Sí.
Prou desconeguts en general. Primer, clar, ens situem a l'Àsia Central, el primer ve inspirat per Joan Laporta, que ara els oients diran, però a veure, Joan Laporta, ara mateix, de què ens parlarà, no? I el Futbol Club Barcelona, que si no m'equivoco, la setmana passada van inaugurar una escola de futbolistes al Kirguizistan.
Sí.
Però, on és el Kirguizistan?
El Kirguizistan és una antiga república exsoviètica ubicada al mig d'Àsia Central, que situa sota de Rússia, per dir-ho així, sota de Kazakhstan, i això al vell mig, per dir-ho així, es podria dir del no-res, però al mateix temps és un punt molt important perquè molts del tràfic de mercaderies que tenim a dia d'avui de productes made in China passa per allà.
Passa per allà.
Passa per allà.
Val. A veure si ho puc dir bé. Kirguizistan.
Kirguizistan.
Molt bé.
Aleshores, clar, és un país molt interessant perquè és l'única república més o menys parlamentària que hi ha a la regió. De fet, és dels pocs llocs on hi ha eleccions més o menys normals, perquè la resta dels països del voltant podem dir que hi ha eleccions, però d'aquella manera. I m'he fixat en una cosa molt concreta d'aquest país, perquè trobo que és important, per de conèixer món, també acostar-nos, no?, el que són les cultures d'aquells llocs, i bàsicament parlar d'un plat tradicional que tenen.
Quin és?
El beixmarac. El nom és beixmarac, que significa cinc dits, perquè bàsicament es menja amb les mans.
Ah, això està bé, o sigui, directament, eh?
Directament. O sigui, es cuina, es prepara bé,
sí.
Bàsicament forma part de... Bàsicament és xai, a vegades cavall, depèn del capital o del potencial que pugui tenir la persona, i es prepara amb fideus, amb ceba, una base de pasta, i tot es salteja, i aquí la part més divertida, i és que depèn... Però és veritat, vull dir, quan tu mires com es prepara i com no quedar malament si un dia et conviden a una taula al Kirguizistan,
correcte.
Bàsicament és que el cap de família divideix les peces del xai, una vegada està cuinat, les divideix amb els diferents membres de la família.
Val.
Llavors tens, això ho he volgut senyalitzar perquè és molt divertit, el cap el reben les persones grans perquè suposo que són les que tenen més coneixement. O sigui, aquí hi ha una part de xamanisme bastant interessant, que també... Les persones ancianes, les dones ancianes al carpó, que és la part final de l'esquena.
Sí, correcte.
Després tens la columna que es dona als nens perquè creixin forts i perquè creixin alts i per dir-ho així, en aquest sentit. Llavors, les cuixes, que és la carn més tendra, als invitats. Però aquí hi ha una cosa molt divertida i que vull assenyalar, i és que a les nenes i a les dones joves no se'ls dona cap part de les cames perquè es considera que poden quedar solteres per vida.
Què em dius ara? O sigui, si, li dona... si per equivocació se li donen les cames...
No hi ha equivocacions.
No entra, no?
No hi ha aquest... les equivocacions en aquí. Però és molt curiós, perquè, de fet, quan vaig mirar informació sobre el país, per dir, ja m'ho queda això, una cosa que remarquen és que, atenció, quan es presenta aquest plat, perquè tot i que és molt contundent i és un plat que es menja sobretot a l'hivern i també a l'estiu alguna gent, sí que és veritat que hi ha la part aquesta de per què no s'ofereixen ni les cuixes ni la part més melosa a les dones, perquè no volen que quedin solteres.
Carai. Escolta, ens queden 5 minuts. Jo pensava, dic, a veure si passa temps, a veure si passa ràpid el temps, perquè volia evitar dir-ho, però avui també ens portes dues notícies més, regionals, de l'Àsia Central, també. Una és a Uzbekistan i l'altra a Tadjikistan.
Sí. La notícia d'Uzbekistan l'he trobat molt curiosa perquè, bàsicament, per l'oficialisme que vestien, i és que s'ha fet una enquesta social. El govern ha encastat a la ciutadania sobre les seves condicions econòmiques, laborals i socials, i han arribat a la conclusió on tothom al país està feliç.
Què dius ara? Tothom, o sigui, la conclusió, diguéssim, és...
Sí, o sigui, han fet una enquesta i han entrevistat sobre la satisfacció del nivell de vida i tenim que un 74% dels uzbecs estan molt feliços, un 13%...
Guillem, tu ja rius també.
Jo riu perquè són aquestes enquestes que has també perquè dius... No sé per què les fan, però les han fetes. I llavors tens un 13% que diu que estan bastant feliços o moderadament feliços. Llavors dius, hi haurà gent infeliç? Doncs no, perquè el percentatge restant, el 12,2% restant, diu que no deixen d'estar infeliços, però que tampoc se'ls pot considerar feliços del tot.
Molt bé.
Llavors, tothom està feliç al país.
Això és fantàstic, tu. Però a veure, si t'ho preguntessin a tu, què els diries?
Jo els diré que, sent el govern que és allà, diria que estic molt feliç amb tothom i que tot va molt bé.
No vull problemes.
No vull problemes amb la gent i tinc ganes de viatjar-hi. O sigui que tot va molt bé.
A veure, i què ha passat de Tadjikistan? No sí. Sé, ara no sé si n'ho he dit bé.
Tadjikistan. El Tadjikistan és una república una miqueta, direm-li, peculiar, com es diu a dia d'avui amb les coses així estranyes, perquè bàsicament el president del país porta a governar el país des de que la Unió Soviètica existia, porta 40 anys al poder, i això em va sorprendre perquè vaig mirar les notícies i tots els diaris ho portaven, i és que el dia 7 de setembre s'estrenarà una pel·lícula sobre el president del país. Però no una pel·lícula que puguem dir, en aquest sentit, de personatges de ficció, no, sinó que serà una pel·lícula sobre l'actual president i l'únic president que ha tingut el país,
sí,
on entrevistaran a familiars, amics, funcionaris...
Però un moment.
Altres gent, sí, del govern.
Ens hem d'imaginar una pel·lícula, que, en sèrio o no? O sigui, o vull dir, saps el que et vull dir?
Sembla ser que és un documental sobre la seva vida,
sí,
enfocat a les grans gestes que ha fet aquest president. Jo he veurat per YouTube alguns vídeos sobre...
Tu veuràs, no?
Jo l'intentaré buscar i l'intentaré veure, perquè aquestes coses s'han de veure. Trobo que s'han de veure. És una experiència vital veure aquest tipus de pel·lícules i veure un president d'un país d'aquests inaugurant botigues de melons i
sitges.
Sí, de fet, és un dels, és un, el president del país, això és una curiositat interessant, per l'aniversari de Vladimir Putin,
sí,
li va regalar 4 tonelades de síndries.
4 tonelades de síndries? Però
sí.
Li agrada al Putin, les síndries?
No ho sé, però li van regalar 4 tonelades de síndries.
Mira, ja. És com el present, no?
És com el present.
Estupendo.
Què faríem, 4 tonelades de síndries?
Tu què faries? No,
bueno, en un moment, vendre-les perquè no m'hi caben a casa.
Perdona, les síndries, aquest any, parlem-ne d'això, perquè han anat molt cares aquest estiu, eh?
Han anat molt cares, han sortit bastant dolentes pel que m'han dit els amics, i he tingut la sort de viatjar, i això vull dir-ho, he viatjat a Azerbaijan aquest estiu, i la veritat és que he tingut sort de menjar síndries, i ja estaven sucoses, líquides i molt bones. I allà la gent les menja per esmorzar, per dinar, per sopar, i per totes hores.
Escolta, doncs un bon regal, eh? Un bon present li
un
va
bon present.
Fer a Putin. Moltes gràcies per aquest regal de secció avui amb el Guillem Porcels, que ens ha fet aquests apunts internacionals curiosos.
Curiosos.
No? Ho deixem així, com a curiosos.
Sí, diguem-li curiositats.
Exacte. I que, per cert, no ens ha donat temps, però també ens volies fer un apunt de Donald Trump, que, si et sembla, ho deixem per la setmana que ve, no? Perquè, com que sempre és notícia, no passa mai d'actualitat.
No.
Podem deixar-ho així, no,
sí,
Guillem?
Perfectament.
Doncs d'aquí uns dies tornarem a parlar amb el Guillem Porcels. Ara sí que arribem a l'hora d'en punt, ens posem al dia amb els principals titulars i a la tornada, va, que xerrarem una estona, en tenim moltes ganes, amb la Brigitte Lamour, que estrena nou espectacle a Barcelona, una cita amb la Brigitte, però abans aquí al Fabricació Pròpia. Fins ara.